Hola, benvinguts una setmana més en aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Que podeu recuperar els anteriors programes a la web d'Eixample Barcelona Ràdio amb el banner Cinerama, ja estan penjats els 105 programes que portem fins al dia d'avui, i els habituals aquí al trio som la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui és l'edició 106, corresponent a aquest cap de setmana del 27 de març, on arriben bastantes estrenes, i també tindrem estrenes el proper dimecres 1 d'abril, ja que arriba la Setmana Santa, ja se sap que s'avancen algunes de les estrenes per poder gaudir el públic durant aquests dies de vacances. I bueno, la cartellera i la taquilla, pues ja sabeu, el Torrente i Santiago Segura arrasant, en primer lloc indiscutiblement, no sé si porta ja 17 milions d'euros fets en dos caps de setmana, i la setmana que també ha passat. I Hoopers, aquesta pel·lícula de Disney Pixar, el segon lloc. I a bastant distància tenim Almodóvar i Amarga Navidad. I nosaltres hem vist algunes que altres pel·lícules, però abans de tot parlem una mica d'actualitat. Ja vaig dir la setmana passada, aquesta és una setmana de concerts. Arriba Hans Zimmer amb el seu concert al Palau Sant Jordi el divendres 27, entrades totalment exhaurides. És molt curiós, no? Un compositor de música de cinema que omple un Palau Sant Jordi, increïble.
Bueno, ja, sempre.
Sí, perquè, sí, sí.
Bueno, és que és molt comercial. I va gent que no és aficionada a les bandes sonores, però van.
Per a l'espectacle, l'orquestra que porta, que és indiscutiblement
sí, van.
Una grandiositat i una capacitat sonora, que millor el Palau Sant Jordi tampoc té una sonoritat massa bona. I el dissabte 28 tenim l'Orquestra Simfònica del Vallès, el Palau de la Música, aquest concert, una passió de cinema, amb temes de Jesucristo Superstar, Ángeles y Demonios, La Misión, El Código da Vinci i, no podia faltar, Ben-Hur.
Però ja me diràs tu que té que veure la passió, Ángeles y Demonios i tot això, i no posa la passió de Crist, ni la història més gran jamás contada, ni Quo Vadis, ni res d'això. I no s'entén.
Bueno, perquè posen Hans Zimmer, que és més comercial.
Bueno,
perquè,
però com llavors ja, que no diguin que és la passió, perquè ja no és. Àngeles i Demonios, que té a veure? I el Código da Vinci,
perquè
el Código da Vinci, allò de Maria Magdalena, sí, una mica agafat
perquè
així.
Perquè hi ha grups corals, i suposo que aquestes bandes sonores es presten, no? A aquesta,
bueno, pues,
llavors, interpretació.
Que li posin un altre nom.
Molt bé, ja li direm. Ja li direm.
A veure, si les principals pel·lícules que parlen de la passió no estan, pues jo crec que això és una mica...
Bueno, perquè també a vegades van a lo més comercial, no?
Vale, pues posen un altre títol.
Vinga, ja li direm que el proper títol canviïn o te assessoraràs qual títol.
I a sobre, la passió de Crist, que és la que tindria que estar primera, no està, pues, i que és una bona banda sonora, eh?
Molt bona.
Per això t'ho dic.
Bueno, però està Jesucristo Superstar.
Vale. És més comercial.
I tras 6 mesos de tancat per reformes, avui brindem per la reobertura d'una sala cinematogràfica, cosa bastant difícil a la ciutat de Barcelona, que un cinema tanqui i torni a reobrir. Aquest ja estava predestinat a ser renovat completament. Bueno, en principi deien que canviarien les butaques, però després hem vist que no, que han canviat tot el cinema de cap, no, o sigui, tot. Estem parlant del fenomen Experience, que torna a obrir les seves portes al públic el proper dijous sant, el 2 d'abril, i en principi faran una combinació, com sempre, la seva programació és combinació d'estrenes. Arribarà el projecte Salvación en Ryan Gosling com pel·lícula d'estrena, i després també diversos cicles de pel·lícules que ja s'han pogut veure en aquesta sala, com per exemple una que està dedicada al so, un cicle on es poden escoltar es podran escoltar i veure pel·lícules com El Caballero Oscuro, Interestelar, La La Land, La Ciudad de las Estrellas i altres, no? També el Top Fenòmena, ja sabeu, Fenòmena va sorgir com una experiència cinematogràfica de recuperar títols sobretot dels anys 70 i 80, primer al cinema Urgell, després van canviar de sales, això promogut per al director de cinema també Nacho Cerdà, i pues, aquest cicle top fenòmena trobarem pel·lícules com Tiburón, Pulp Fiction, El resplendor, 2001 i altres, no? I també ens arribarà el 10 d'abril una pel·lícula que projectaran en 35 mil·límetres, com abans es projectaven les pel·lícules, no? En celuloide. I és aquesta nova versió que crec que ha fet Quentin Tarantino, de Kill Bill, que no sé si ha fet la unió de les dues pel·lícules. Tu has llegit això? Ha unit les dues pel·lícules? Jo és que no les he vist cap de les dues.
Sí, sí, jo crec que sí, que són les dues.
En una nova remuntatge per estrenar de nou.
No,
aquesta...
jo no les he vist tampoc. Jo Tarantino ja saps que no...
Bueno, pues ho han canviat tot, el fenomen, o sigui, serà una descoberta d'un cinema nou, podríem dir, no? Totalment, el 2 d'abril, de cara al públic en general, dijous que ve, podeu anar allà a veure Projector Salvación o algun d'aquests cicles que ens ha preparat l'equip del Fenomen Experience. I nosaltres, per obrir musicalment parlant avui a Cinerama, el que farem és escoltar un dels temes composats per Daniel Pemberton, de la pel·lícula Proyecto Salvación, un tema que es titula Amaze, 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 Life on Earth. la espectacular banda sonora composada per Daniel Pemberton per aquesta espectacular pel·lícula titulada Proyecto Salvación amb Ryan Gosling de protagonista, 2 hores i mitja, IMAX, gran pantalla, ja parlarem d'aquí una estona quan parlem de les estrenes. Ara també recordar que ja s'està anunciant la programació, de mica en mica arriben més pel·lícules del BCN Film Fest dels Cinemes Verdi, que ja sabeu, el 16 d'abril fins al 24, els Cinemes Verdi fan aquest festival que crec que aquest any ja fa el seu desè aniversari, no? 10
crec
anys d'aquest
sí.
BCN Film Fest de, dels Cinemes Verdi de Gràcia.
Sí, però no és molt interessant.
Ja de tot, Conxita. Tu sempre negativa, per lo que veig, avui.
No.
Vinga, canvia el modus.
No, pues veritat, jo
no,
no
sé,
veig.
Jo no he vist la programació completa, però no, sempre hi ha coses.
Dic els convidats.
Ah, bueno, sí, bueno, el que poden portar.
A veure, qui és el convidat?
El William Dafoe.
Que no t'agrada.
No,
és bon actor, eh?
Sí, a mi no m'agrada. No,
a mi com a actor m'agrada. Passa que reconec, clar. Físicament no és el teu estil.
No, i bueno, també el Garci, però el Garci l'han vist tantes vegades.
Tu, jo no.
Sí, home, mira, el Garci ha vingut a presentar pel·lícules, va vindre al Premi Sant Jordi, jo l'he vist un munt de vegades.
Tu ojo, sí, que és però molt, el gran públic...
Que és molt agradable,
i pot contar moltes anècdotes,
sí,
i és
no,
molt
no,
cinèfil...
És una persona molt agradable,
per
això és veritat.
La pena ja és una mà gran, eh?
Sí, tant, ja ho sé.
A mi
ja
el programa aquest que feia la 2, que... Sí. Fer una pel·lícula, ens feien la xarra, sí. Jo me'ls mirava.
Sí, jo també. Sí, jo sempre no... A vegades la pel·lícula ja l'havia vist, sí. I no d'això, però la...
Bueno, la tornaves a mirar i després senties les anècdotes o t'explicaven alguna cosa abans i després... I no,
no,
i
ara
no.
Hi ha uns altres que tampoc conec
no,
massa.
Ell no, ell és una persona molt agradable i que explica moltes coses i sí, no, això sí.
Bueno, pues lamentablement tenim que portar avui a l'apartat de record. Va mort l'actriu Valérie Perrin, que suposo que avui en dia ningú se'n recorda d'ella, perquè jo crec que va tindre una època concreta als anys 70 que va tindre algun cert èxit a nivell comercial, sobretot amb la pel·lícula Lenny. No?
La van llançar com bueno, una gran estrella, una gran actriu.
Bueno, va guanyar el premi al millor actriu al Festival de Cannes per Lenny.
Sí, i la van nominar a l'Òscar.
La van nominar a l'Òscar, sí.
I clar, per això, uf, semblava que anés a fer una carrera. Bueno,
però com moltes altres i altres, no va tindre sort en la seva carrera i molts d'aquests actors d'aquella època molts estan
però
oblidats.
En canvi, ara ha sortit per tot arreu.
Bueno, perquè va participar Superman i dins de tot les dues primeres que feia la nòvia de Lex Luthor,
sí,
no?
Sí.
I era, bueno, tenia una figura bastant impressionant, el que passa que lamentablement es veu que portava ja com 15 anys que li van detectar un Parkinson. Jo he vist fotografies d'actuals i lamentablement pues, el seu físic i es va quedar postrada sense poder moure's ni res, o sigui, una malaltia d'aquestes desgraciades i, bueno, que donen por, no? Com diem, Bob Fosse la va triar per participar a Lenny al costat del Dustin Hoffman, en què interpretava la dona del personatge Lenny Bruce, que recordem, un personatge monologuista que va existir, no? I que era un home bastant peculiar i bastant conflictiu. I ella era una stripper i era hidrocadicta, con lo qual tenia escenes d'aquestes bastant potents, que per això suposo que la van nominar, no? Va guanyar, com he dit, el premi a la millor actriu a Cannes i un BAFTA a actriu revelació, no?
Sí.
Després la seva carrera pues, tampoc va ser massa interessant. Posa per aquí que va sortir al Jinete Eléctrico.
Jo no la recordo. Jo no la recordo, però em sembla que l'altre dia pensant, crec que sí que sortia...
És la ex-dona del Robert Redford.
Sí?
Fa d'aquest paper, sí. Clar, tothom se n'acord Robert Redford i Jane Fonda.
Jo crec que sortia al començament. L'altre dia, bueno, que ho vam estar comentant amb una altra persona, que em va dir, sortia al Jinete Eléctrico. Dic, ostres, pues no me'n recordo. Però després crec que sí que sortia al principi amb un petit paper, alguna cosa així. Mm. Em sona, però ara no estic segura. I com que era a Las Vegas i això, no sé si també era stripper o alguna cosa així.
Bueno, és que ja va començar treballant com ballarina a Las Vegas durant 5 anys, sí, on es va més o menys fer una certa carrera i després va ser descoberta i va intentar fer una carrera a Hollywood que li va costar bastant, visquent d'una forma bastant mísera, fins a que bueno, va tindre la sort de que primer George Roy Hill a Matadero 5 i després Bob Fosse a Lenny li van donar aquests papers i després ja Barry va ser molt coneguda per als seus papers a Superman, la 1 i la 2, no?
Sí, però bueno, però aquí bueno, no, poca no. cosa més.
Descansi en pau, Valéry Perrin. I ara ja entrem a estrenes. Abans de tot, volia recomanar un documental que hem pogut veure aquests dies, en què ja porta mesos dins de la plataforma Disney+, que és La música de John Williams. Realment, per als que ens agrada la música de cinema i ens agrada moltíssim John Williams, veure aquest documental és realment espectacular,
sí,
no?
Sí, està bé, sí.
Perquè ell parla molt de com composa la música, que encara continua en el llapis i el paper composant amb el seu piano, no? La seva relació amb Spielberg, la curiositat de que l'any que tenia que fer la banda sonora d'Un puente lejano, ja estava mig contractat, el va trucar George Lucas i li va dir: mira, busco un compositor per composar Star Wars, no? La Guerra de les Galàxies. I ell va dir: una pel·lícula de ciència-ficció, una altra més, ja he fet diverses, i un compositor d'aquest tipus que em demanarà millor música electrònica. Però és clar, va tindre una entrevista i George Lucas li va dir: no, vull una banda sonora clàssica com haguessin fet grans compositors de cinema dels anys 50, i va triar Star Wars, i Un puente lejano la va fer magníficament,
sí,
per ser
sí,
John Harrison.
Sí, està molt bé, sí que està molt bé. Sí.
Pues un documental, La música de John Williams, imprescindible, Agustí, que tens que veure sí o sí, apunta tu, eh? D'alguna
apuntat
forma.
Està.
Molt bé. Després hi ha altres documentals, que un que hi ha d'una entrevista entre Spielberg i John Williams, no? I el de Tiburón, que també surt ell, no? Parlant. Recomanacions. Pel·lícules encara en cartellera, Una hija en Tòquio, El último vikingo o Águilas del Cairo, pel·lícules que no tindran la recaptació de Torrente,
no.
Però que val la pena, si estan en cartellera, que les aneu a veure. I ja entrem a les estrenes d'aquest divendres, 27 de març.
I comencem amb una pel·lícula de ciència-ficció que hem sentit la música, Proyecto Salvación, amb el Ryan Gosling, que té una nota mitja de 7,5.
2 hores 37.
Sí, 156
minuts. És la tradició actual del cinema de Hollywood, no? Bueno, avui hem vist una pel·lícula italiana que també dura 2 hores i quart. Però és això, realment les pel·lícules duren són tan llargues. Bueno, parlem una mica d'on surt Proyecto Salvación. Es veu que és un best-seller d'un novel·lista dedicat al món de la fantasia i ciència-ficció, Andy Weir, que va escriure la seva primera novel·la, feta manualment i publicada a Amazon, que va vendre molts llibres, i que Ridley Scott la va llegir i li va dir: ostres, doncs m'agrada, faré l'adaptació. Estem parlant de The Martian, El Marciano, aquella pel·lícula que en el Matt Damon es quedava sol al planeta Marte,
sí,
no?
Sí, aquella sí que la vaig veure, sí.
Està molt bé. I ara ha fet aquesta, el Proyecto Salvación, el títol original és Project Hail Mary, que és el Hail Mary, és l'ordenador a bord de la nau on va el Ryan Gosling. És una pel·lícula molt distreta, en certa forma per al gran públic, i que el que porta molt és el carisma que té el Ryan Gosling com a actor, no? És una pel·lícula que té tocs còmics i que dins de que és una pel·lícula de ciència-ficció apocalíptica, està molt ben portada. Si la veieu en IMAX al Cinesa Diagonal, és impressionant la seva fotografia i inclús la seva música, Daniel Pemberton. Ryan Gosling és el protagonista absolut. És bastant curiós perquè ell es desperta després d'un coma que se suposa que porta 11 anys dormint dins d'una nau i no se'n recorda què fa allà. Troba els dos altres tripulants de la nau morts, amb mort, una mica com El planeta dels simios, que també comença així, no? Que ha passat molts anys, allí són més de 11, i que també troben una de les astronautes morta, no? I a partir d'aquí, doncs, intenta... Ell no és astronauta, és un científic, un professor universitari dedicat al món de la ciència, i bueno, doncs no se'n recorda de què fa allà ell sol dins d'aquesta nau, no? I de repente, pues bueno, va recordant i anem veient flashbacks. Resulta que hi ha unes taques estranyes que hi ha a l'univers, unes taques negres, que s'estan menjant les estrelles i s'estan menjant el sol. Con lo qual, a la Terra, dedueixen que en qüestió de 30 anys, si és el sol mor, morirà tot.
Pues de sol n'hi ha molt, eh?
Sí, però si desapareix el sol ja sabem que la vida a la Terra desapareixerà completament. O sigui que és una pel·lícula apocalíptica, no? Llavors decideixen poder enviar a un viatge espacial cap a on estan aquestes taques, no? A una estrella, que és l'única estrella que sobreviu a aquestes taques, per investigar per què sobreviu aquesta tanga, aquestes taques,
complicat.
I com poden revertir això per evitar que el sol desapareixi, no? Però clar, és un viatge, doncs això, que dura 11 anys d'anada i bastants anys de tornada.
Carai, Déu-n'hi-do, tu.
Passa que la tornada, el problema és que no hi ha combustible, con lo qual són aquestes pel·lícules en què pots anar, però ja la tornada no,
això
no és possible.
Això és com la Renfe.
Exacte, igual. No saps ni quan sortiràs ni si ni arribaràs al teu lloc.
Ara uns anys no tant.
És curiós perquè al cinema darrerament han fet pel·lícules com aquella de Ad Astra, que no estava malament,
no,
el Brad Pitt,
no?
Interestel·lar, que també
però
ens parla...
Però se la van carregar molt, Ad Astra, deien que era molt avorrida, a mi em va agradar.
A mi m'agrada força. O Interestel·lar, que també és un viatge d'aquests d'anys i anys i anys, perquè ella és quan se'n va de la Terra... El protagonista, el Matthew McConaughey, té una nena petita i quan torna, pues ja sabem...
Amb la Renfe no tant, eh? No arriba tant.
No ho diguis. Bueno, pues és una pel·lícula entretinguda, amb tocs de comèdia, de drama, anirem averiguant el que realment li està passant dins d'aquesta nau. De repent es troba un dia amb una altra nau estranyíssima allà al mig... I quan entra en aquesta nau, perquè li fan com un passadís que li arriba a la seva, es troba com un alienígena. Bastant curiós.
Estàs explicant tota la pel·lícula.
No, és la base, és el missi.
Ah, vale.
I aquest alienígena és bastant particular, no? I bueno, s'estableix aquesta relació entre ells dos.
Ah.
Una mica com ET i ell.
Ah, vale.
Va, és una pel·lícula simpàtica, de bon rotllo...
No, en sèrio.
En sèrio no sé quina base científica pot tindre, però sí, i bueno, a nivell espectacular d'imatges, de banda sonora i Ryan Gosling, si us agrada ell, doncs és clar, està el 98% està Ryan Gosling en pantalla. Als flashbacks sí que veurem una dona que interpreta l'actriu alemana, la Sandra Hüller, no?
Ai, sí, aquella que té aquella boca.
No, a mi no m'agrada aquesta actriu, les seves faccions no, però bueno. Però ja et dic, pel·lícula espectacular, 2 hores 37, que això sí, si podeu anar a IMAX, o al nou fenomen a partir del dijous.
Hi ha gent que no li va agradar gens, no?
Quina?
Aquesta.
Bueno, tots som... No, a mi em va destreure,
bueno,
eh?
Ja saps per qui parlo.
Dins de que la trobes això, que és de massa bon rotllet i al final... Bueno, sembla una pel·lícula més Disney que de ciència-ficció seriosa. Més estrenes.
Pues ara tenim una pel·lícula d'acció i supervivència amb el Jason Statham com a protagonista, que és Shelter, el protector.
Poca cosa a dir. Si tens una pel·lícula que és d'acció i surt aquest actor, el Jason Statham, què pots esperar de la pel·lícula? Que tingui acció, no? Bàsicament és això. I trobem una història que també queda millor hem pogut veure. Un home que viu en una illa de les híbrides escoceses, en un far, viu solitari, i li arriba tant en tant provisions que li porta un home i la seva neboda, que és una adolescent. I a partir d'aquí pues, ja anirem descobrint de mica en mica el passat d'aquest home, que jo sí que és un passat d'acció relacionat amb l'espionatge i un home molt dur, molt dur, molt dur, que pot acabar amb tots els dolents, siguin 20, 30, 50, tots els que surten.
Però si està allà a la illa, ja també hi ha dolents?
No, perquè ja té que sortir forçosament de la illa.
Clar.
No explico més, perquè si no em dius que explico massa. Arriba a Londres i allà ja és tot el desmadre, no?
Sí, allà hi ha de tot, ja.
Lo curioso és que està l'actor Bill... Nighy, que aquest fa el personatge fos de la història,
yeah.
De l'MI6, no? Bueno, pel·lícula per als fans del Jason Statham, que a mi en la veritat és un actor monolític i no m'acaba d'interessar.
Producció espanyola, una comèdia que ens parla dels col·legis, paternitat, altes capacitats.
Conxita, parla, que jo he parlat massa, va.
És que no sé com començar.
Ostres, Conxita.
Pues que el director malament. És el Víctor García León,
Agustí, sí.
Que amb els protagonistes sí. Tenim la Marian Álvarez, el Israel Elejalde, Juan Diego Botto, no, Natalia Reyes, Pilar Castro...
No, dic la història. Comença que bueno, una parella va a l'escola, bueno, que el director de l'escola els ha cridat perquè hi ha un problema amb el seu fill i bueno, llavors pues, entren pues, això... els hi diu coses que fa el nen que no estan ben fetes. El nen és una mica gamberro, eh?
Una mica especial, sí, si podríem dir, no? Però la mare també, no?
I llavors decideixen canviar-lo de col·legi, perquè diu, aquí no farà res, no sé què, a més és un col·legi, se suposa que és, no?, que és...
del nivell de gent de molts calés.
No, el que està el nen, no.
Ah, no, és públic, és un col·legi públic.
Sí, llavors ells volen portar-lo a una escola privada, però una cosa una mica rara, no?
Sí, d'aquestes modernes, no? Que sí, l'educació la fan de forma molt especial.
No creguis que antigament també es feia tot això de la terra i tot això, però bueno. I a partir d'aquí, doncs, clar, ells han d'entrar en aquest món de famílies...
De nivell econòmic molt alt.
Sí.
I tot bé perquè el marit treballa en una empresa d'aquesta que mou diners, un banc, no?, podríem dir, i el seu cap, que interpreta el Juan Diego Botto, que és molt repel·lent, el seu personatge,
sí,
moltíssim.
Sí, bueno, perquè volen... I llavors tenen un problema amb un nen a l'escola, que hi ha hagut una cosa, també, que ara no explicarem.
A l'escola aquesta d'altes capacitats.
Sí. A l'escola aquesta de Rics,
que es veu que el director es va basar en una història que és real, que va ser publicada a un diari, no?, que havia passat dins de fora d'una escola d'aquestes d'alt nivell de gent, famílies molt adinerades, i es va ambientar en això, i al costat del Borja Cobeaga, que recordem que és un director també guionista de pel·lícules quasi sempre de comèdies, ha fet aquesta història que és una comèdia molt mala llet i a la vegada també molt dramàtica, perquè ens parla de la lluita de classes,
sí,
de com una parella normal es veu, intenta ficar-se dins el món dels pijos, podríem dir, i no aconsegueixen, o aconsegueixen d'una forma una mica complicada, no?
Bueno, si també tenen un problema amb un nen que no volen que estigui, i bueno, perquè ha passat una cosa.
Exactament.
Tampoc podem anar explicant, però sí, és bueno, jo tot aquest món no el conec, però
bueno, Marian Álvarez, Israel Elejalde i Juan Diego Botto són els protagonistes d'una película recomanable, no? Que té bastant d'ironia, no. I
crec que passarà totalment.
I un final bastant potent, no, també.
Crec que passarà totalment desapercebuda, però bueno.
Sí, però val la pena veure aquestes pel·lícules que t'expliquen històries diferents de lo que és el cinema espanyol, a menys el ve una mica en actors de certa categoria.
No, no està mal.
I ben portats.
Següent pel·lícula, una producció catalana, una comèdia que ens parla de l'homosexualitat.
No és comèdia.
Director David Moragas, amb Quima Vilaconde, Lluís Marquès, Bruno Cosí i David Teixidor.
Lo millor, que dura hora 40. Lo pitjor és que dura massa. Lo millor, el pòster. Lo pitjor és que no interessa la història.
No, és que és molt sosa.
És molt repetitiva, sí, repeteix total. Moltes escenes, és molt soseta i no acabes d'agafar-li el to, no?
Bueno, són una parella de nois que... Bueno, estan allà, amore, amore...
Sí, la paraula amore se sent molt.
No és una comèdia, eh?
No, qui em posa comèdia dramàtica.
No, bueno, no. Drama, sí. I un dia un dels dos nois veu un altre noi en un balcó...
Al davant, a l'edifici del davant.
El veí.
Un altre home.
I bueno, li agrada aquest noi.
S'obsessiona.
I li diu a l'altre, mira que bo que està, però l'altre no fot ni cas. Diu, bueno, va, deixa-ho estar. Però ell es va obsessionant, no? Per altra part està la germana, que és una neuròtica, que tot el dia està plorant i s'està queixant, i que té un nen, i que també el nen, no sé què, que si serà gai, que si... Bueno, en fi. Lo de la germana és una mica per animar el cotarro, eh?
Sí, per posar una mica de dramatisme a la història, no?
Perquè història no hi ha, i ell s'obsessiona amb aquell tio que no el coneix de res, que tampoc val res aquell tio, eh?
Bueno, per un home, jo per a un gay sí, no? I lo curiós és que quasi tots els protagonistes són... bueno, hi ha dos parelles gais, concretament a la pel·lícula, i l'únic home per dir que és el que està casat amb la germana, que interpreta Bruna Cusí, el marit, sembla el més idiota de tots. Curiós, no? Que,
bueno, allò que no sé què...
Un personatge heterosexual, de repent, el marquen com que és tonto, idiota i fa les coses malament. No,
no, i ella també, la germana està neuròtica, perduda.
Bueno, perquè al principi de la pel·lícula hi ha un drama, no?, que passa un any abans de quan passa tota l'acció. Bueno, pel·lícula un altre home que crec que va inaugurar el festival d'autor.
Sí, però ho estaven dient, no és per això, que no tenia la categoria. Però bueno, és que tampoc sé com són les pel·lícules d'altra.
És pel·lícula de festival, no? Que en el festival segur que van omplir, però que veier anar al cinema per veure aquesta pel·lícula, bueno, no sé, no, tampoc és que transmeti res, no? Tampoc...
No, és que és molt sosa i no hi ha, pràcticament no hi ha història, només hi ha la història aquesta d'aquell, pues, el veí...
Del veí i de la germana.
I de la germana, que bueno, tampoc és que sigui gaire interessant, perquè la tia està, bueno, està desquiciada també, o sigui que no...
Bueno, pues un drama quotidià actual. Ara anem per música, va, que ja estem parlant massa, i en aquest cas un tema de Amarga Navidad.
Ui, escolta, ara sí que ja.
Alberto Iglesias, i aquí està la música composada per a aquest compositor, que a vegades el sents dins de la pel·lícula i diu, sí, no està malament la música.
Però després
l'escoltes,
sí,
i... Sí, sí. No, tampoc, Alberto Iglesias no és dels meus preferits. El teu sí, Agustí? No? Millor Roque Baños.
Pues
que
tens,
sí,
una foto. Sí. Pues tens una foto amb ell.
Sí, ja és veritat. I sí, una signatura. Alberto Iglesias amb el seu toc musical amb les pel·lícules d'Almodóvar. Per cert, Agustí, tu ja estàs preparant o has acabat ja un nou monogràfic?
No, estic preparant encara, no he tingut temps per la feina que tinc.
No tindrem novetat, pues, a la web.
És un programa dedicat a les pel·lícules que parlen d'esports.
Ui, hi ha molta.
I parlen del Barça?
No. Començarem una de l'any 42, que és El orgullo de los Yankees, sí, del Gary Cooper, música de Light Hardline. Ja anirem.
Ja va ser una victòria.
També hi és, parlant de futbol. El ídolo de Barro, de Dimitri Tionkin, amb el Kirk Douglas. El Buscavides, que parla del billar, el castanyazo, que també és de hockey sobre gel, versió de Victòria. Bueno, hi ha unes quantes, Carros de Fuego, bueno, pues Días ja, de Trueno...
Ja la trobarem dins de la banda sonora.
N'hi ha moltes d'esport.
Estic pensat fer una solament de pel·lícules de boxa, perquè n'hi ha un munt.
Sí, sí, que n'hi ha moltes.
Sí, la més coneguda, ja sabem, totes, totes, tots, qui és? Rocky. Sí.
Rocky, però també hi ha Million Dollar Baby,
Toro Salvaje,
i aquella, com es deia,
Marcado por el Odio
també,
però... Bueno, i darrerament s'han fet diverses,
sí.
Més estrenes, Agustí?
Pues mira, anem ara al cine policíac amb una pel·lícula francesa, Magret i la muerte del embajador.
Una vegada, doncs comença la pel·lícula que, bueno, una senyora de, ja una mica gran, doncs va a la policia, no?, a denunciar...
No, a la policia no, a un departament del ministeri.
Bueno, és igual, no sé on està.
Sí, perquè va denunciar que ha mort un antic ambaixador.
Sí.
L'ha trobat mort, vaja.
L'ha trobat mort. I, bueno, a partir que i ella és la criada, ha estat sent criada durant 27 anys, diu, o alguna cosa així, no? I bé, i li, bueno, fan tot tipus de preguntes, i a partir d'aquí doncs és quan...
El comissari Maigret, creat per George Simenon, no? Un
sí,
dels clàssics de la literatura policiaca.
Agafa el cas. Perquè, bueno, l'han matat a trets i a veure què ha passat.
Hi ha molts sospitosos, no? I ara es té que anar a investigar i xerrar amb tots els sospitosos. També hi ha una història d'amor una mica...
Sí, que no te la creus.
Diferent, no? Entre una princesa i l'ambaixador i tal. Bueno, és una pel·lícula curiosa. La curiositat també és que està ambientada en l'època actual, però tampoc ho sembla massa, perquè...
No, no ho sembla massa. És que no volen.
No hi ha massa escenes de carrer, eh?
No volen, no, i per exemple no, els telèfons són tots
en cable, sí.
En cable, no, o sí, sigui...
No, inclús el Maigret diu, és que jo no tengo teléfono móvil ni conduzco. Bueno, és una recreació d'una novel·la de George Simenon.
Tampoc diuen l'època, que
no,
no. Que transcorreix.
Hora i 20, és una pel·lícula curteta, es deixa veure més o menys, tampoc és una pel·lícula que ens entusiasmi, i és un director que és el Pascal Bonitzer, que ja té 80 anys, i és un actor, guionista, director. Per exemple, fa poc temps vam veure aquella del Cuadro Robado, aquell quadre que es trobava dins d'una casa...
Oh, ja fa temps, això.
Un any i pico, dos, no
més.
Sé. No tant.
Sí.
Bueno, al repartiment tenim el Denis Podialides, és un habitual del cinema francès, i altres actors i actrius. Pel·lícula correcta.
Sí, també passarà totalment desapercebuda. És que és la majoria passaran desapercebuda. Menys aquesta que has dit tu de l'espai, dels altres, no crec que funcionin.
Bueno, són pel·lícules petites, espanyoles, europees, no? I algunes poden tindre el seu públic.
Següent pel·lícula, un drama, una pel·lícula belga que té la segona millor puntuació de la setmana. Jo te creo.
Pel·lícula, com la descriuria jo? Impressionant. Impressionant en tots els aspectes. Parlen d'un matrimoni separat, una filla adolescent i un fill més petit. I és una pel·lícula molt minimalista. En un moment donat tenen que anar a dins de, bueno, a parlar o a expressar la seva història davant d'una jutgessa de família. És molt curiós perquè tot és molt blanc dins d'aquest edifici. Veiem dins de la... Al principi sí que hi ha una escena al carrer que tampoc es veu massa, però tot passa dins de l'edifici d'aquests jutjats familiars, no? I bueno, hi ha hagut una separació una mica dura entre el matrimoni i un fet, que no direm quin, que també és molt dur. Molt ben interpretada, són actors desconeguts tots, i els directors tampoc són massa coneguts, però és una pel·lícula impressionant perquè, ja dic, tot passa quasi tot dins del despatx de la jutgessa, i és, bueno, la declaració de la mare, del pare, dels dos advocats i la jutgessa, que al final diu, vale, pues tomaré mi decisió de la custòdia, perquè es parla d'això, de la custòdia, d'aquí 2 mesos, que dius, hòstia, amb tot el que han narrat i han explicat què ha passat, si realment és així, per això el Jo te creo, de lo que teòricament ha passat, pues trigar 2 mesos en decidir-se és realment molt dur. És una pel·lícula molt dura, però interessant, perquè suposo que pot passar i està passant amb moltes famílies, separacions realment molt, molt dures, i on el matrimoni es pot arribar a odiar i no volen veure's mai més, però hi ha 2 fills enmig, amb la qual alguna decisió es té que prendre, no? Pel·lícula interessant, que més va guanyar el Festival de Sevilla de l'any passat, el premi, amb la qual la recomanem. Això sí, aneu preparats per a sortir del cinema i fer un debat i sortir en un cos una mica danyat,
tocat.
No? Tocat, sí.
Tinc que dir que un altre home té una mitja de 6,6.
Doncs pues és molt.
Sí, jo,
vamos,
sí.
Sí, sí, com... però bueno, perquè a millor són gent que l'ha vist al festival de... no sé.
I ara una pel·lícula de terror, Te van a matar, They will kill you, l'història d'una dona que accepta un treball de governant amb un gratacels de Nova York sense conèixer l'historial de desaparicions d'aquest edifici.
Director rus, crec que és
el Kirill Sokolov.
No sé si està nacionalitzat nord-americà. Actors desconeguts en general. No l'hem vist encara, eh? Arriba avui, però encara no l'han pogut veure. Parlarem ja la propera setmana d'elles. I què més?
I després tenim un drama que ens ve d'Ucrània. 2 fiscales.
Tampoc l'han pogut veure.
No, aquesta no s'ha fet res.
Sí, s'ha fet perquè la porta Filmin, suposo que també la posaran a la seva
plataforma. Té una nota de 6,6. La de terror no té nota encara.
No? Bueno. No. Ja arribarà. Home, el cinema de terror, ja ho he dit alguna altra vegada, va tindre una bastant bona acollida l'any passat, en general, no? Va veure 5 o 6 pel·lícules que van estar molt bé, que em van agradar. I tenim estrenes també el dimecres, el dia 1 d'abril, no? Que arriba la Setmana Santa, però ja parlarem la propera setmana. Més cinema espanyol, Carmen Maura, En Calle Màlaga, Lapònia, una adaptació d'una obra teatral, també pel·lícula espanyola, i una pel·lícula italiana del Paolo Sorrentino, que es titula La Gràcia. La Gràcia. Exactament. Bueno, doncs més o menys ha sigut això avui l'actualitat, no? De cinema. Si no tens res més a dir...
Pues posem música, no et sembla?
Sí, home, per ja acabar... desitjar que passeu... Ah, bueno, encara tenim la setmana que ve per desitjar i escoltar Ben-Hur, no? És un clàssic.
Sí.
Podem
sí,
posar-ho.
Sí.
Mira, arribaré a casa i em posaré l'escena de les galeres.
De les galeres o de les quàdrigues?
A mi m'agrada molt la de les galeres.
Te mola?
Sí, sobretot l'ambient, el tambor, allà, quan diu... bogat, de batalla, de tal,
sí,
i va pujant el to i la velocitat,
sí,
i no, està molt bé.
Sí,
i la mirada és del Jeff Hawkins cap al Charlton Heston. Hi havia alguna cosa allà.
I també la de les... al final, la dels carruatges també, és increïble.
Sí, sí.
Però és que té moltes parts molt bones.
Moltíssimes. Igual que el remake que es va fer fa alguns anys.
El remake...
que tot era digital. Jo no l'he vist, no he arribat
sí,
a veure.
No, no, jo vaig veure en un viatge a dintre l'avió la cosa més pesada i avorrida que et podies imaginar.
I també es va fer una minissèrie.
És possible.
Sí. I hi ha una versió en versió muda que no està malament.
No, no està, mal,
no està malament.
A més, és més fidel a la novel·la.
Sí, a més, pensa que l'obra aquesta, quan es va estrenar, va ser al teatre i estava reproduïda l'escena de la carrera de cavalls al teatre.
Hosti.
Imagina com ho devien fer. Era una obra de teatre. Bueno, van fer l'adaptació del llibre.
Jo he estat a l'habitació on es va escriure aquesta novel·la.
Sí, tu tens idea de qui va ser el novel·lista?
Sí, era un general de la Guerra Civil Americana.
Pues jo ja
és curiós.
Jo ja he estat on la va escriure, perquè posa Ben-Hur Room, i allà la va escriure a...
el Luis Wallace.
A on era?
A Santa Fe, Nuevo México.
A Santa Fe, Nuevo México. A un fuerte que hi ha, que estaven allà els soldats.
Curiós, no? Aquesta història.
No, no, és molt curiós, l'autor.
Sí,
mai t'ho imaginaries.
I li va posar la noia Esther, perquè la seva mare es deia Esther. i bueno, va voler fer com un homenatge a la seva mare amb aquest personatge. I jo, clar, quan vaig veure, ostres, dic, aquí es va escriure Ben-Hur. Hi ha la taula i tot on escrivia ell, i és molt curiós, molt curiós. És, bueno, la, doncs la història és molt curiosa, i la pel·lícula muda és més fidel a la novel·la que a la del Wyler, perquè hi ha personatges que a la del Wyler desapareixen. Com una...
Bueno, però per això estan les adaptacions, fer un
exacte,
toc diferent.
Com l'amant del Messala, que té molt a veure amb l'odi que té el Messala cap a Ben-Hur. I aquest personatge no existeix.
Jo a casa tinc la foto del Charlton Heston vestit de
Ben-Hur.
Sí, de Ben-Hur, amb la Vespino, amb una Vespa.
Sí, jo la tinc firmada per ell.
Mira,
toma,
que bé.
Toma. Sí, perquè... sí, nosaltres hem tingut la sort de veure el Charlton Heston.
Sí, quan vam anar a Sant Sebastià, sí, jo, sí, tinc fotos i tot, i tant.
Perquè, impressionant, que... ja estava I, molt calla, gran, però
calla,
era impressionant.
I que vaig sortir...
Després se li va anar a la Xaveta amb això de ser el president del rifle i aquestes coses.
No, però es veu que era bona persona, eh? Es havia ajudat molt a la gent, es veu.
Venia de jugar a tennis, o sigui que encara es conservava en bona forma.
Oi, i vaig sortir en lectures. Em va fer una foto.
A veure, els oients, hem de recuperar aquestes lectures...
Sí, bueno, ja fa molts anys.
No, segur que el tinc perquè ho hauria retallar, però em va fer gràcia perquè, bueno, llavors estàvem a Sant Antoni i al mercat, i un dia ve una clienta, una noia, i em diu: "Has sortit a lectures?" Dic jo: "Sí, sí, mira, mira." I sí, sí, se'n veu bastant bé. Home, no en primer pla, però se'n veu bastant bé. Mm-hmm. Sí, sí, o sigui, mira si tinc història.
Pensa, estem treballant amb una persona famosa. I no ho sabíem.
Sí, 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 indiscutiblement. Bueno, nosaltres és que som mitòmans. Ens agrada veure les estrelles, no?
Sí, bueno, vam anar a Sant Sebastià, ens vam colar. Jo em vaig colar al còctel perquè li vaig dir, dic, venimos desde Barcelona, diu, toda la noche en el tren sin dormir, dic, i ara no nos dirà que no nos deja passar. I el porter va dir, bueno, passe.
Bueno, llavors no hi havia tanta seguretat com
no,
hi ha ara.
No, no hi ha tanta.
No t'haguessin deixat.
No, no, però no portàvem res, ni acreditació ni res, i li vaig fumar això, i era veritat.
Bueno, perquè va ser sincera, vas dir, mira,
he
estat tal i dic que...
Sí, però avui en dia dius això, et diuen,
bueno,
siga vostè la fletxa
això,
salida.
Això és com abans els futbolistes que podies entrevistar-los a fer fotos,
sí,
i ara
sí,
els tenen tots més protegits que no pots parlar amb ells.
Però era veritat que havíem agafat el tren a les 10 de la nit aquí a Sants i vam arribar a Sant Sebastià a les 7 del matí i ens en vam anar cap allà a veure
pues
si...
Encara va anar amb l'horari, no el tren aquest.
Sí,
sí, encara va funcionar.
I vam anar a veure si el vèiem, perquè a mi em feia il·lusió veure'l perquè era l'actor que la meva mare estava enamorada tota la vida i jo dic, pues tinc ganes de veure'l. I vam anar a veure si el vèiem i el vam veure.
Sí, justament entrava a l'hotel Maria Cristina amb el vestuari de jugar a tenis. O sigui que,
pues mira,
i després el van veure amb la seva dona en una taula. No?
Allà... En honor a la teva mare faré un especial música de pel·lícules del Charlton Heston.
Ah, pues molt
home,
bé.
Meravellós.
Pues molt bé, gràcies.
Bueno, pues no sé si ens queda temps. Si vols fer un mix en dos bandes sonores de pel·lícules on va treballar Valérie Perrin, escoltem... del Jinete Eléctrico amb música de Dave Grusin, el tema titulat Electric Horseman, i de la pel·lícula Superman, la primera de John Williams, el tema The Prison Yard and End Title. Tornem d'aquí 7 dies a parlar de cinema i d'actualitat.
Fins la propera.